l'informatiu del migdia.
Aquesta tarda el Casal Catalunya acull un cinefòrum on es gravaran testimonis castellarens per al documental Que gran que és el cinema. Avui és dilluns 23 de gener. El rodatge tindrà lloc després del passi de la pel·lícula El Guateque a 4:45. De seguida ampliem aquesta informació abans altres titulars. El músic solsoní Roger Mas va seduir un auditori ple de gom a gom dissabte a la nit, convidat per la Cal Castellà. Mor Agustí Villaronga, el cineasta, va visitar Castellà del Vallès al Bram del 2016 per presentar El rei de l'Havana. I en esports, novena victòria consecutiva de la Unió Esportiva Castellà, Albert Sant Andrés.
Els blanquivermells amplien la distància amb els perseguidors i tenen a tocar la classificació matemàtica pel play-off d'ascens.
I la pressió del temps al cel estarà serè o poc ennuvolat. La temperatura màxima quedarà lleugerament més baixa. Aquest matí s'han registrat temperatures de menys 4 graus a Castellà. L'ambient serà molt fred en general. De fet, per demà hi ha alerta per possibles nevades, tot i que a Castellà serien testimonials. Doncs aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Aquesta tarda, a partir de 4:45, la Federació Catalana de Cineclubs, amb la col·laboració del Club Cinema Castellà Vallès, ha programat la projecció El Guateque, al Casal Catalunya, una pel·lícula i una activitat que s'adrecen a la gent gran. Àlex Portolés, membre del Cineclub, va explicar el programa La Carpeta de l'Avi, el sentit de l'activitat d'avui a l'equipament municipal.
Que la iniciativa, bueno, és del Cineclub, però ve de la Federació Catalana de Cineclubs. El Cineclub forma part d'una xarxa més gran a nivell català, que agrupa una cinquantena de cineclubs de Catalunya i també de les Illes Balears i d'Andorra. Han endegat un projecte que es titula Què gran és el cine, amb la voluntat de gravar un documental que la gent gran expliqui els seus records i les seves vivències de quan anaven al cinema abans. Perquè hem de recordar, i això ho sabeu bé vosaltres, que abans el cinema era tota una institució.
L'entrada és gratuïta i comptarà amb un cinefòrum posterior que es gravarà per al documental Que gran que és el cinema.
El que es fa després de la pel·lícula, ho impulsa un company d'un cineclub, que és el del Cineclub Vic, que es diu Quim Cruselles, que és també tot un professional de l'audiovisual, que vindrà i després de la pel·lícula farem un cinefòrum. Us gravarem a tots els avis i àvies, gent gran que vingueu a la sessió, perquè comenceu, a banda d'explicar què us ha semblat la pel·lícula, què recordeu de tot això que estem explicant ara, no? De quan el cinema era una institució, quines vivències, quins records teniu. Perquè la idea és que la Federació de Cineclubs faci aquest documental.
Durant el programa més veterà de Ràdio Castellà es va recordar l'època daurada del cinema.
Bueno, tenim el record, que això ho hem estudiat també des del Cineclub, de la Sala Califòrnia, no? Sí. Una sala amb 1.200 localitats per un poble de 4-5.000 habitants.
El Guateque és una pel·lícula de l'any 1968 dirigida per Blake Edwards i protagonitzada per Peter Sellers, Claudine Longet i Marc Champion, del gènere de la comèdia.
L'informatiu del migdia.
El músic solsoní Roger Mas va seduir un auditori ple de gom a gom dissabte a la nit, convidat per la Cal Castellà en el marc del Correllengua 2023. I va ser el nostre company Guillem Plans.
Visita musical de luxe a l'auditori dissabte passat. El gran cantautor solsoní Roger Mas va omplir de gom a gom les butaques de la sala, captivant el públic amb el seu repertori ben edulcorat per un sentit de l'humor agut i passatges divertits del seu llibre El dolor de la bellesa, per relatar tot allò que no cap a les seves lletres. Sol, amb la guitarra, una cadira i un escenari auster, només engalanat amb les dues estelades i la pancarta dels organitzadors de l'acte, la coordinadora d'associacions per la llengua. Tampoc calia més. Roger Mas va combinar algun dels temes de Parnàs amb la delicada Jordi o, per exemple, va recitar Soleiada, de Joan Maragall. Va combinar aquest recital-bum, que ja va presentar el 2018 al mateix auditori en un concert memorable, amb cançons de totes les flors, entre les quals la característica artística amb la Polla i amb l'Au. Roger Mas és un reverenciat savi que desperta admiració. Té el do de l'escenari, on els anys l'han fet sentir còmode com a casa, i té aquella manera de fer, desacomplexada, eloquent, de qui sap seduir intel·lectualment, sense fer-ne ostentació perquè no li cal i perquè és elegant i perquè és natural, un savi de comarques que ha passat mitja vida fent allò que es fa evident, més li agrada. El seu gran bagatge s'intueix i no fa la nosa dels pedants. El combina amb la senzillesa de juglar, és el nostre millor trobador. Cita i canta Verdaguer o Maria Mercè Marçal explica una anècdota sobre un guàrdia civil d'intel·ligència obtusa. Ens explica com va descobrir l'aurrit gràcies a un amic que estava enganxat al cavall. Sap fer riure i de cop emmudi l'auditori.
L'informatiu del migdia.
Gràcies, Guillem, i no deixem la cultura. L'any 2016, a l'Auditori Municipal Miquel Pont, es va projectar la pel·lícula El rei de l'Havana, que va comptar amb la presència del seu director Agustí Villaronga, que ens va deixar la matinada de diumenge 22 de gener a l'edat de 69 anys, just el dia en què, al vespre del mateix diumenge, es va celebrar la 15a edició dels Premis Gaudí. La nostra companya Marina Antúnez repassa ara el seu pas per la nostra vila.
Doncs sí, Cristina, els Premis Gaudí van quedar marcats, sens dubte, per les nombroses referències i records a Villaronga, cineasta i amic molt estimat entre els companys de professió. Avui, des de Castellà, volem recordar Agustí Villaronga, i és que l'any 2016 va ser convidat al BRAM, el mes de març. En aquell moment ja havia rebut nombrosos reconeixements al llarg de la seva trajectòria cinematogràfica. Durant la seva carrera, dins la professió del cinema, també havia treballat de professor d'imatge, periodista i actor de la companyia de Núria Espert, de director artístic, decorador, estilista i realitzador de vídeos de moda. En una entrevista prèvia concedida a l'actual, ell mateix va explicar que havia treballat en diversos camps del món de l'espectacle perquè era una manera de conèixer més bé la professió. Sobre la pel·lícula El rei de l'Havana, que havia presentat el Bram, va comentar que ara preferia treballar a partir d'una adaptació d'un llibre, com en aquest cas amb el relat de Pedro Juan Gutiérrez, i creia que li seria molt difícil fer-ho a partir d'un full en blanc. El cineasta havia estat premiat amb un Premi Goya al millor guió original per El Niño y la Luna. L'any 2010 va rebre 9 Premis Goya i 14 Premis Gaudí per Pa Negre. Des de la seva trajectòria també en destaquem les pel·lícules com Incerta Glòria del 2017, El ventre del mar del 2021 o El rei de l'Havana del 2015. La seva última pel·lícula, Loli Tormenta, que va rodar ja malalt d'un càncer, es podrà estrenar aquest 2023 i serà el punt i final a la trajectòria d'aquest cineasta a títol pòstum.
I moment ara per als esports d'aquest cap de setmana, victòries de la Unió Esportiva Castellà i de l'Hoquei Club Castellà, que es refermen en la primera posició de la taula. Ens ho explica Albert Sant Andrés.
Cap de setmana molt profitós pel futbol i l'hoquei, que amb dues victòries continuen manant a les respectives classificacions. D'altra banda, no ha estat tan bo el cap de setmana amb les derrotes del bàsquet, del futbol sala i del vòlei. Arrenquem, doncs, parlant de futbol, ja que la voracitat de la Unió Esportiva Castellà no s'atura i continua sense tenir pietat dels seus rivals, sumant els partits per victòries i ampliant la distància amb la resta d'equips. A Sant Quirze, l'equip va ser superior en el terreny de joc, aconseguint un solvent 0-2 enfront d'un rival que vol aconseguir la classificació pel playoff d'ascens. A hores d'ara, els rivals tenen por de la Unió Esportiva Castellà, un equip que s'ha convertit en el més temut del subgrup 4A de segona catalana. Si en les últimes dues temporades l'equip era un dels rivals a batre, en aquesta, la contundència i la seguretat que ha mostrat el conjunt de Juan Antonio Roldán i de Santi Fernández l'han convertit en un equip dels més temuts, fins i tot pels rivals directes. 9 victòries seguides ho corroboren i els dos últims partits ho certifiquen, ja que els conjunts rivals no xuten a porteria davant d'una contundent defensa. Santi Fernández, tècnic del primer equip, parla d'aquest partit.
Partit complicat, bueno, tots els partits són complicats amb aquesta categoria. La dinàmica positiva pues, continua. Una victòria fora a casa, molt bon resultat, 0-2, amb molt bones sensacions. Hem jugat molt bé a futbol, hem creat bastantes ocasions, hem marcat 2 i el més important, porteria 0, que et dona confiança pel treball defensiu que està fent l'equip. Això vol dir que treballen molt bé, que són molt solidaris en defensa tots plegats, i bueno, s'està demostrant pues, que les dinàmiques de moment van bé i I bueno, el que et comento, que són tres punts superimportants per nosaltres. Avui descansava Joanen, te'n vas a 6 punts del segon i bueno, i important sobretot pues, anar sumant punts per final de temporada, que és molt important. Però bueno, la setmana que ve tenim un partit molt, molt, molt important contra Voltregà, que tothom pensarà que és fàcil, però cada partit és molt complicat. A més, perdem tres jugadors, però bueno, entraran en dinàmica jugadors que de la plantilla i al final demostraren que som una gran plantilla.
A Sant Quirze, en el derbi vallesà, l'equip va arribar amb l'obligació de continuar sumant en una jornada on el joanenc va descansar i on una victòria ampliava la distància a 6 punts. Amb un rival que en el partit d'anada va saber llegir bé el joc del castellà, els blanquivermells van tantejar en els primers minuts les intencions dels roigivers, fins a aconseguir el 0-1 en el minut 40 amb gol de Víctor León. En la segona va ser David López qui va fixar el 0-2 per sumar 3 importants punts. Amb aquesta victòria, l'equip és encara més líder del subgrup 4A, amb 6 punts d'avantatge davant del joanenc, 10 sobre el Berga i a 12 del Puig Reig. Qui no va tenir tanta sort aquesta jornada va ser el futbol sala Farmàcia Catalunya Castellà, que va tornar a caure en Lliga, sumant la quarta derrota consecutiva enfront de l'Arenys de Munt, amb qui va caure per la mínima, 7-6. L'equip de Darío Martínez va mostrar la pitjor cara en la primera part, on els locals van aconseguir un 5-2 favorable. L'equip taronja va reaccionar en la segona, sent capaç de remuntar el marcador i empatar en els 3 minuts inicials de la represa. Però els locals van fer 2 gols per sentenciar el partit, tot i que l'equip va tenir 3 minuts per empatar amb el 7-6 al marcador. La part positiva de la jornada és la derrota dels rivals directes, Montcada, Vacarisses i Parets, que deixa la salvació en els mateixos 3 punts que la setmana passada. I en hoquei, l'hoquei Club Castellà va superar per 4-2 el Mollet i continuarà una setmana més en primera posició. Amb 2 partits seguits, el Dani Pedrosa, de Pep Mateo, havien d'aprofitar l'oportunitat davant del Mollet i sumar 3 punts vàlids per la segona fase en cas de classificació dels del Vallès Oriental. Aquesta és la valoració del tècnic Pep Mateo.
El partit, això, molt físic, molt bronco, com es diu al futbol, muy bronco. L'àrbit no ha sabut aturar res. Els dos equips ens jugaven molt perquè eren 3 punts que, bueno, nosaltres entrem i ja estem matemàticament classificats, però ells lluitaven per entrar i nosaltres necessitàvem 3 punts per si de cas ells entren, no? Clar, és que era un partit molt, molt clau. Els dos partits que ens queden, tant Vilassar com aquest, són claus perquè són 3 punts que segurament ens serviran per la segona fase. Sigui just o sigui injust, no? Però és el que hi ha. I després la segona fase, pues ja començarem. Ara l'objectiu és entrar amb 10 punts, que és el màxim que podem aconseguir. I bueno, doncs a veure què tal la segona fase, amb el Palau, que ha fitxat un jugador que hi liga, i bueno, serà complicat. Però bueno, estem allà, ara mirar de guanyar el Vilassar, i si quedem primers o segons és igual. Després tindrem una o dues setmanes de descans per començar a preparar els partits i res, a tope, esperem que sigui millor que l'any passat.
El Pedrosa li tenia ganes al rival i es va veure amb un no ple a la grada en un partit on des del començament la força física i el contacte van ser la tònica. Tot això permès per un col·legiat que no ho va saber parar a temps. Amb 2-1 al descans i gols de Ferran García i Armand Plans, els granes van veure com el rival els empatava en la segona, però Joan Paul i Jordi Vegas van desfer l'empat per sumar 3 punts més i continuar al primer joc de la taula a falta de 2 jornades per acabar la primera fase, que en el cas del castellà serà de només una per descansar en l'última jornada. I qui continua sense aixecar el cap és el Club Bàsquet Castellà, després de caure per 75-64 a Artés. Es decidirà treballar tancant la primera volta de la Lliga amb un balanç de només una victòria i 12 derrotes, el pitjor balanç dels últims 10 anys. Els groguinegres no van estar a l'alçada del rival en cap moment, caient en tots els quarts i amb 11 punts de diferència al descans. Sense el lesionat Albert Cadafalch, la referència del joc va ser Jordi Gorina, màxim anotador del partit amb 18 punts. 18 punts, però, que no van ser suficients pel castellà, que necessitarà una segona volta perfecta per aconseguir la salvació. I per acabar ho fem amb un apunt de vòlei, ja que l'equip sènior femení va tornar a caure en Lliga, aquesta vegada per 3-0 enfront del líder, el vòlei Sant Esteve, i continua en la cua de la taula a 2 jornades d'acabar la primera fase.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
i castellà, l'associació local de la xarxa oberta, lliure i neutral, Gifinet, ha actualitzat la seva infraestructura a tecnologia AC, estàndard de transmissió sense fils, i ha multiplicat per 3 la seva capacitat i eficiència. Els voluntaris de l'associació han traslladat al camp aquest desplegament durant les darreres setmanes després d'una intensa feina de laboratori, selecció d'equipament i autoaprovisionament. Val a dir que aquesta tecnologia triplica la velocitat dels enllaços i millora el rendiment energètic. El replantejament dels emplaçaments al centre de la vila obre noves possibilitats de participar de la xarxa a ubicacions com Sant Feliu del Racó o els polígons, detallen des de l'associació. Així, Gifi Castellà es converteix en el primer grup local de Gifinet en fer servir AC en el 100% dels seus emplaçaments i enllaços i reitera d'aquesta manera el seu compromís amb la innovació, l'aprenentatge i l'autoorganització, sempre al servei de la xarxa oberta, lliure i neutral. I recordem la gent jove de Castellà que fins al 31 de gener es pot sol·licitar la concessió de subvencions per facilitar el desplaçament a centres educatius situats fora del municipi per cursar programes de formació i inserció, cicles formatius de grau mitjà o superior, d'especialitats que no s'ofereixen al municipi o estudis universitaris. Aquests ajuts el poden sol·licitar els joves nascuts entre els anys 1997 i 2007, inclusivament, que estiguin empadronats a Castellà com a mínim 12 mesos abans de sol·licitar la subvenció. La quantia de l'ajut serà de 80 euros quan el desplaçament es faci a Sabadell i de 105 quan es porti a terme a altres municipis. Aquests imports corresponen a les tarifes d'una T jove d'una i dues zones, respectivament, un títol per a joves menors de 25 anys que es pot utilitzar de manera limitada durant 90 dies consecutius.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
L'Ajuntament de Sabadell instal·larà elements separadors per diferenciar els sentits de circulació a la carretera de Vallaterra. Segons han confirmat fons municipals a l'ACN, la decisió s'emmarca en el pla de reordenació urbanística del Portal Sud, que reconvertirà l'accés a la capital vallesana per la Gran Via i podria consistir en la instal·lació de pilons que separarien els carrils per sentits. En aquest accés de la carretera B1414 hi va morir divendres passat en accident de trànsit un home de 37 anys i una menor de 13 quan un turisme va envair el sentit contrari i va xocar frontalment amb una furgoneta. L'Ajuntament de Terrassa invertirà els propers 3 anys 12,2 milions d'euros en mobilitat amb l'objectiu de donar més protagonisme als vianants respecte al trànsit rodat. El govern municipal anuncia una revolució verda amb la qual tots els barris siguin més caminables i respirables, segons la tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Malgares. Del conjunt del pressupost, 8,8 milions provenen del fons Next Generation, mentre els restants els aportarà el consistori. Entre les actuacions destaquen 1,6 milions per reformar més de mig centenar de voreres i cruïlles, on s'implantaran més espais verds. Alhora, els 12,2 milions també serviran per començar a definir el traçat de la imminent zona de baixes emissions. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns 23 de gener. Ens acomiadem als que us hem acompanyat, Carlos de Cic, el control tècnic Guillem Plans i Marina Antúnez, a la redacció i a la locució, Albert Sant Andrés amb els esports i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi també per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.